Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa abrigats, però màniga prima sota. Divendres amb gran diferència de temperatura entre el matí i el migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ara ho comentàvem aquí a la redacció, que sembla que institucionalment, amb aquest des d'un de fa una setmana i mitja, dues setmanes, les coses al Baix Empordà i també a la resta del país estiguin com aturades, que tots estiguem pendents del que està passant a nivell polític i a nivell judicial, i que els ajuntaments no tinguin grans iniciatives o no les estiguin anunciant ara, no dic que no les tinguin, però no les estan anunciant ara. Sí que és cert que ja hem començat, per exemple, a explicar-vos els pressupostos de l'any que ve en alguns dels pobles, però encara falta una mica per arrencar. Trobo que això és evident. Això, clar, ens complica la feina perquè tenim menys coses per explicar. El que, per això, no hi ha, com diuen en castellà, no hay mal que por bien bon no venga. És molt bona notícia perquè, per exemple, avui podrem dedicar el supermatí. Per una banda, també parlarem de la qüestió política i de què passarà aquest cap de setmana, però, per altra, dedicarem molt bona part del programa, la majoria del programa, a parlar de cultura i d'activitats culturals que es fan aquest cap de setmana a casa nostra. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
De seguida al Supermatí parlarem amb la Neus Colomer, que és la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà. Amb ella parlarem de la manifestació preparada per aquest dissabte a Barcelona, al carrer Marina, que es preveu massiva, i perquè ens expliqui quanta gent està previst que hi vagi des del Baix Empordà. I avui, com és divendres, també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana, i ho farem amb el nostre company, l'Uri Darnés. Notícies d'avui, doncs, que l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Bimar firmen un conveni amb l'objectiu d'implicar persones amb discapacitat en activitats culturals. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. En aquest conveni firmat per l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, el regidor del Museu del Suro, Josep Salvatella, i el vicepresident de la Fundació Bimar, Jordi Sistac, es contempla que aquestes persones puguin dirigir i realitzar activitats dirigides a grups escolars o famílies. L'acord també promou que la Fundació ajudi al consistori a crear consciència inclusiva i productes inclusius.
I Verges se suma a, o farà un mapa de capacitat acústica.
Sí, hem fet justament l'aprovació inicial. Aquest mapa és un instrument per a la gestió ambiental del soroll que pretén evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica d'un municipi en concret, en aquest cas ens referim a Verges. Es fixen objectius de qualitat i s'especifiquen també les zones de sensibilitat acústica.
Cada vegada queda menys pel novembre i ja tenim el programa d'activitats del Som Cultura. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Hi ha programades una cinquantena d'activitats per descobrir patrimoni i cultura de les comarques gironines i de la Costa Brava, i també al Baix Empordà. N'hi ha 11. De seguida la repassem.
I arriba la sisena exposició de la temporada al Castell de Benedormiens de Castellplatja d'Aro. Maria Monteis.
Bon dia. El proper dissabte 26 d'octubre s'inaugura la sisena exposició de l'any a les sales municipals d'art del Castell de Benedormiens, a Castellplatja d'Aro. En total s'hi podran veure 50 obres del Fons Municipal d'Art que daten entre l'any 2011 i 2019.
I a la Bisbal inauguren l'exposició col·lectiva de vaixelles Parant taula al Terracota Museu. Miquel 40.
Hola, bon dia.
Ep, no ets en Miquel 40. Miquel 40 arriba ara mateix. Miquel, vinga, endavant.
L'exposició busca promoure i intensificar esforços per donar a conèixer la qualitat de la ceràmica fabricada a casa nostra. Aquesta mostra, que ja es troba oberta al públic, s'inaugura oficialment avui divendres a partir de les 7 del vespre al Terracota Museu de la Bisbal.
I fora del Baix Empordà, doncs el protagonista del dia encara a les portades és Francisco Franco, després d'un episodi que alguns ahir van considerar com a de restauració de la memòria històrica. Altres ho poden considerar un episodi d'exaltació del dictador, un episodi que va seguir molta premsa estrangera, que vam poder veure a totes les televisions, i que no sé quin efecte tindrà per les perspectives electorals del PSOE, que és qui l'ha comandat. També, el dia d'ahir ens va deixar una mala notícia, que és que van trobar un cadàver al port de Barcelona, que és un dels desapareguts pels aiguats. Per tant, aquest temporal que ja deixa un altre mort. De moment hi ha dues víctimes. De seguida ho ampliarem. I també hem de destacar que les línies de tren que surten de Girona, que passen per Flaçà, Girona, etc., tenen un retard d'almenys uns 30 minuts, això potser a algú no li sorprèn, però tenen un retard d'uns 30 minuts per problemes, perquè ha caigut un arbre a la via. De fet, ha caigut un arbre, no, de fet, l'han tirat a la via, i, vaja, actes vandàlics, segons Renfe. Ha caigut un arbre a la via i s'han fet algunes fogueres durant aquesta nit que obliguen, com dèiem, als trens de l'RG1 i R11 a tenir afectacions, retards que poden superar els 30 minuts. Per tant, atenció, si algú està anant cap a l'estació de Flaçà o cap a l'estació de Girona, cap a Caldes, per agafar el tren, que tingui en compte que avui tindrà problemes. Aquests són els protagonistes del dia. Marc Clapés, ara sí, bon dia.
Hola, bon dia.
A nivell musical, la protagonista és Katy Perry. Avui toca celebrar l'aniversari de Katy Perry, que va néixer tal dia com avui de 1984 i que va crear una cançó que es diu Birthday. Clar, que millor que posar aquesta cançó el dia del seu aniversari, no?
Sí, i forma part del disc Prism editat el 2014. El videoclip es pot veure la cantant en una pastisseria fent pastissos. Us imagineu que fes, no sé, ioga? Podria ser, perquè els seus vídeos sempre són d'allò més peculiars. Doncs res, felicitats, amiga.
El seu aniversari, però sí que l'hem de saludar com cada dia, l'Albert Aparicio, per saber l'estat del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. De fet, aquest serà el darrer cap de setmana del mes d'octubre, ja que divendres que ve ja serem a novembre.
Clar, i com seran aquests darrers dies del mes? Ens tornarà a visitar la pluja i, sobretot, quin temps farà avui?
Doncs el temps, tant avui com pel cap de setmana i pràcticament la resta de dies de mes, serà en general molt tranquil, amb sol i amplitud tèrmica gran. Avui l'ambient assolellat s'imposarà arreu de la comarca amb un matí fred, sobretot a punts de l'interior on el termòmetre ha baixat per sota dels 10 graus durant la passada matinada. Al migdia la sensació tèrmica més agradable, sobretot pel sol, però amb màximes no gaire més altes, que en tot cas arribaran entre els 21 i 22 graus. El temps anticiclònic dominarà també durant el cap de setmana, en tot cas diumenge poden aparèixer alguns núvols sense més transcendència.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 10, de seguida tornem.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar amb Martí Seguer. El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Les 8 i 12 minuts, si em diu l'Albert Aparicio, que m'he oblidat de recordar després del temps que a la nit de dissabte a diumenge el rellotge s'endarrereix una hora, concretament de les 3 de la matinada de diumenge passaran a ser les 2. Bé, per si algú no ho tenia clar, prou pena tenim, vaja, jo tinc molta pena que canviïn l'hora ja. Qui no es veurà afectat pel canvi d'hora és la manifestació que fan Òmnium i l'Assemblea a Barcelona aquest dissabte al carrer Marina de Barcelona. Serà a les 5, per tant unes hores abans que canviïn l'hora. I per parlar d'aquesta manifestació avui tenim al telèfon la Neus Colomer, que és la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà. Senyora Colomer, bon dia. Estem tenint problemes últimament amb els telèfons. Neus Colomer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal? Dèiem, aquesta manifestació que es preveu massiva, no?
Sí, es preveu massiva. Des d'aquí del Baix Empordà, els principals pobles de la comarca han fet autobusos i de moment doncs, van emplenant a bon ritme.
Quants autobusos hi ha previst que baixin des del Baix Empordà?
Uns 22, més o menys. Encara estem acabant de tancar autobusos, encara tenim algunes places disponibles. I bueno, des d'aquí recomanar a la gent, si encara algú doncs, estava esperant per temes de feina o així planificar-se, doncs encara hi serien a temps. Palamós, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal, Palafrugell, Torroella i Calonja fan autobusos i des de les territorials de l'Assemblea i d'Òmnium els podem facilitar doncs, a places si ho necessiten.
I això en comparació amb els autobusos que s'organitzen per la Diada, quants se'n són en les Diades?
No, per les Diades en surten més, eh? Estaríem parlant de potser gairebé el doble, sí.
Quines característiques tindrà aquesta mobilització? Perquè vam veure en una fa una setmana, que justament avui fa una setmana, com s'intenta donar la volta a aquesta mobilització per intentar fer coses noves i que la gent, vaja, tingui ganes de venir?
A veure, en principi les ganes de venir, la gent ens està demostrant que les té, perquè la mobilització constant ha estat la resposta des de que van sortir les sentències. I com nou, doncs, bueno, és estar al carrer. Fem una manifestació al carrer Marina, per tant, és manifestació, esperem que concentració de la gent que hi hagi, doncs esperem podem planar tot el carrer Marina de Barcelona. I és la força de la gent. Creiem que la gent ara té ganes d'estar al carrer, de manifestar el seu rebuig a aquesta bestiesa que ha suposat la sentència, i que al final és una privació de drets i llibertats per tots, independentistes o no independentistes, perquè aquesta sentència ens canvia la vida a tots.
Com... La setmana passada va estar marcada pels aldarulls en les manifestacions com a resposta a la sentència, i a més va haver aldarulls que van passar enganxats amb manifestacions de seves, manifestacions d'Òmnium i manifestacions de l'Assemblea. Per exemple, això va passar dimarts i també es va repetir divendres. Al mateix temps, en pocs metres de diferència, a Passeig de Gràcia hi havia una manifestació completament pacífica i cívica, i a pocs metres hi havia la manifestació a plaça Urquinaona, que va acabar com va acabar. Com se sent vostè quan veu aquestes que prevaleixen les imatges de barricades, de fogueres, això va ser la setmana passada, que prevalien aquestes imatges per sobre de tot el que havien organitzat vostès?
Home, sap greu, perquè realment compares el nombre de persones que hi ha en un lloc i l'altre i no té res a veure, i els actes organitzats per les entitats, per Òmnium i ANC, sempre han sigut, doncs, pacífiques, sense incidents, i la setmana passada, quan van entrar a les marxes, la riuada de persones que entraven a les marxes era espectacular, i realment després sap greu que la imatge última, el que recorda la gent, el que surt a les primeres planes, doncs són uns aldarulls molt concrets que han passat durant unes hores molt limitades i en uns espais molt limitats, no? I veus, doncs, això, que a Catalunya la manifestació principal de la població ha estat pacífica, multitudinària, i ens concentrem en llocs molt concrets.
Això va passar, es va acabar divendres, arran de dissabte, i durant aquests dies hi ha hagut aquest cordó, aquest conegut com a cordó de gent, per evitar enfrontaments directes amb la policia, entre els més radicals i la policia. Això es mantindrà, per exemple, demà?
A les manifestacions, concentracions que s'han fet sempre des d'Òmnium i ANC, sempre hi ha, bueno, els serveis d'ordre de l'entitat, però mai ens han fet falta cordons extres. Nosaltres no preveiem res més que continuar fent les nostres mobilitzacions com les hem fet sempre, i on mai hi ha hagut cap tipus d'incident.
Sí, clar, sí. Passa que la mobilització aquesta, que ara ho estava pensant, passa just davant del Departament d'Interior, que aquí també és un punt calent del mapa de Barcelona. Punts calents és aquesta manifestació. Bé, en tot cas, veurem com evoluciona aquesta manifestació, i serem per explicar-ho, perquè és cert que realment les mobilitzacions d'Òmnium i de l'Assemblea sempre han estat completament... Vaja, no, és estrany que ara haguem d'estar explicant això i ara haguem d'estar parlant d'això quan realment portem 10 anys de mobilitzacions completament pacífiques, però és la mostra que la gent, vaja, li preocupa cap on pugui anar l'esperit que sempre havia estat i sempre és cívic de l'independentisme.
Sí, de fet, perquè tot això també respon a una campanya organitzada, no? Perquè es vol vincular els aldarulls a les organitzacions sobiranistes, i això es fa amb una voluntat de minimitzar i silenciar la protesta per la sentència a Catalunya, evidentment.
Ha passat una setmana i mitja, una mica més d'una setmana i mitja que es va conèixer la sentència. Hem tingut aquestes mobilitzacions. A llarg termini, cap on ha d'anar la mobilització en contra d'aquesta sentència?
Doncs la mobilització ha de continuar. Sobretot el que és important és que aquesta mobilització sigui sempre massiva i pacífica, perquè aquesta és la força del poble i hem demostrat que quan hem sortit al carrer s'han aconseguit cridar l'atenció, però d'una manera positiva, i hem de continuar així. No pot ser que els aldarulls tapin l'àmplia majoria que està sortint al carrer de forma pacífica aquests dies, i el que no pot passar tampoc és que la gent s'espanti o agafi por per possibles aldarulls. L'important és que la gent es mantingui ferma al carrer, perquè és la nostra força, estar units, sobretot no barallar-nos entre nosaltres i cuidar-nos tots plegats.
Clar, però després a nivell pràctic, per exemple, les accions aquestes amb sorpresa que anuncia Tsunami. El Tsunami Democràtic, sabem qui és, sabem d'on ve, sabem qui l'impulsa?
No, clar, és una entitat que ara mateix doncs, no es coneix qui hi ha al darrere i tampoc quines accions farà més endavant. Per tant, això, bueno, a part d'estar atent a les xarxes, poca cosa més. El que sí que fem les entitats és continuar la nostra activitat normal com hem fet sempre. Vull dir, nosaltres no canviarem la nostra manera de fer ni res. Les entitats som les entitats. Fa molts anys que treballem d'una manera organitzada, pacífica, i ho continuarem fent. I els nous actors que apareixin, doncs, sempre que treballin d'una manera també pacífica, doncs, bueno, com més actors hi hagi que treballin per els drets i les llibertats de les persones, doncs, perfecte.
Per cert, que el dia 1 d'octubre, l'últim, per la celebració de l'1 d'octubre, per la Frugell, Òmnium va organitzar un acte en què es demanava canviar el nom d'un carrer pel nom de l'1 d'octubre. Quin carrer és?
Això és un acte que sí que hem fet junts a ANC i Òmnium a Palafrugell. Nosaltres demanàvem canviar un carrer. En principi proposàvem el que és el vial de circumval·lació de la zona industrial de Palafrugell, que s'uneix a Esclanyà. I en principi demanàvem aquest carrer, tot i que estem oberts doncs, a parlar amb l'Ajuntament perquè pugui ser un altre carrer. Mm. En aquest sentit estem encara en converses amb l'Ajuntament per trobar l'espai més adequat.
I a nivell de recollida, com va anar? De recollida de signatures?
Això ara no tinc les dades, ja. Però aquell mateix de matí vam arribar cap a unes 600, em sembla.
I hi ha bon feedback per part de l'Ajuntament a fer aquest canvi?
En principi, amb les converses que estem mantinguent, sí. Uh-huh. Però bueno, us mantindrem informats més endavant, sí. Perquè la veritat és que bueno, ho hem començat a treballar, però de moment encara és recent. Però sí que hi ha la voluntat de trobar un espai a Palafrugell que es pugui dir 1 d'octubre.
Està clar, està clar. Clar, la importància d'Òmnium també rau en l'aspecte cultural. I, a més, ara que baixen aquestes... ara ho explicàvem, baixa l'activitat política, hi ha un... diguem, l'activitat institucional està molt més baixa... Però mantenim a la nostra comarca moltes activitats culturals. De fet, bona part del programa el dedicarem a la cultura. Però quines properes accions es preveuen des del... Què és el que hem de tenir a l'agenda per part d'Òmnium Cultural a nivell d'això, d'activitats culturals?
Ara mateix tenim presentacions de llibres. Ara, per exemple... El 12 d'octubre a Torroella vam col·laborar amb l'edició que s'ha fet d'un poemari en favor de que els beneficis van per OperArms, i això doncs, per exemple, va ser una petita col·laboració, no?, que vam fer amb l'editorial del llibre i amb OperArms. I ara, per exemple, pel mes de novembre tenim presentacions de llibres, també presentarem el Cavaller Floyd a la llibreria Cucut el 15 de novembre.
Molt bé. I deixi'm preguntar-li ja per acabar per una última de les accions que impulsa Òmnium, que és aquesta autoinculpació, també relacionat amb el que parlàvem abans, amb la sentència de l'1 d'octubre. En què consisteix aquesta autoinculpació?
Doncs, bueno, hi haurà uns formularis que s'hi podrà accedir a través de la web perquè cadascú se'l pugui baixar i emplenar-los. Bàsicament, el que fem és dir que nosaltres també som culpables de manifestar-nos i d'anar a votar. I aquestes autoinculpacions que es farà és anar-les a portar als jutjats de les quatre capitals catalanes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i en principi doncs, bueno, és una manera més de fer palès el rebuig al que està passant, perquè al final els presos que hi ha a la presó no han fet res més que ser representants de la voluntat del poble. I al final som tot el poble els que volíem votar i els que volem poder manifestar-nos lliurement per qualsevol tema. Perquè recordem que arrel de les sentències una manifestació que pugui estar o concentració que pugui organitzar la PAC o qualsevol manifestació tipus sindical també es pot acabar considerant sedició. Per tant, estem en uns moments on les drets i les llibertats personals de tothom corren perill i hem de refermar-nos en la voluntat de voler-los exercir. Clar, realment exercint els drets és com els fem valdre, no? I d'aquí aquest ho tornarem a fer i aquest inculpar-nos, no? Perquè realment ho volem tornar a fer.
Clar,
no volem deixar de fer-ho.
Aquesta autoinculpació és més simbòlica que una altra cosa, no? Entenc?
Sí. Clar.
Sí, no vull dir perquè clar, qualsevol, no qualsevol s'autoinculparà de sedició, perquè els anys de presó són molts.
No, evidentment no. El que t'estàs inculpant és de votar i de manifestar-te. El tema és que avui en dia sedició és qualsevol cosa, sembla ser.
Neus Colomer, presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, per parlar de la manifestació d'aquest dissabte, per la resposta a la sentència i també de la vessant més cultural d'Òmnium. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Va, ens ve de gust ara escoltar el comentari que ens ha enviat el Carles Xuriguera aquí al programa.
Avui me n'alegro d'una pràctica que he dut a terme durant anys. I gràcies a aquesta pràctica i al pas del temps i que la vida fins ara m'ha respectat la vida, puc disfrutar de la màquina del temps. Us ho explico. La cosa consisteix en escriure qui ets, què et passa, què desitges, quines són les teves pors i els teus propòsits. I tornem-hi, qui ets, sobretot, qui ets, perquè sempre ets algú. Aquest algú escriu un paper i ho segella amb una data. Plegar-lo, petonejar-lo i perdre-la entre pàgines de qualsevol llibre i oblidar-te'n és el pas següent del destí del paperot. En aquest sentit, tinc papers escrits arreu. N'hi ha un en un hotelot de York que segurament mai tornaré a llegir, però que em faria una gràcia important rellegir-lo. És en un fals sostre d'una habitació de cap d'any en forma de carta d'amor d'un paio que m'agradaria reconèixer. Allà hi és, i malgrat el Brexit, allà s'hi floreix. Un altre. A l'interior d'una arcada de paleta amateur que em va fer el meu germà en una casa d'Ullà, hi ha una carta que ens explica qui vam ser. Més encara, per les barraques de pedra seca del Vallès, n'hi tinc. Sota una alzina immensa prop del Manyà, també. A les Medes, a Praga, de fa molt poc. Jo què sé, m'he escampat arreu. I és clar a casa, entremig dels llibres, de casa hi ha llistes amb data, sempre amb data, d'il·lusions importants, de ganes, de desitjos, d'objectius, que quan te'ls trobes, al cap dels anys, et confirmen, t'avergonyeixen, però sobretot i sobretot et fan créixer sempre, això segur. Tinc papers dels 15, dels 19, dels 22, dels 26, dels 27, dels 31, dels 33, dels 39, dels 41, dels 45 i l'últim de Praga, els 47. Quan tornaré a Praga per llegir-m'ho? No ho sé quan hi tornaré. Valdrà la pena als 82 llegir-se les volades dels del 47? Fins ara la resposta està que sí. Avui n'he trobat un. No me l'esperava. A veure, mai te'ls esperes. El risc de perdre'ls hi és, però mai es perden. Sempre els trobarem. Potser jo no, potser tu no te'ls trobes, tu no pots trobar els teus a vegades, potser te'ls troba algú altre. Jo que sé on te'ls poso. És la gràcia aquesta. Avui, en un armari petitó amb cromatismes indis que es veu que vaig regalar jo mateix a la propietària, i no ho recordo, hi havia una carta meva del maig del 1994. I quan trobes això, només pots dir gràcies i connectar amb aquell passat i enriquir cap present. No us puc ni vull explicar res més. Gràcies.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Acabem de creuar el punt de 8:45 del matí. Hi ha notícies que hem d'explicar aquí al Ràdio Capital, al supermatí de Ràdio Capital. Per exemple, que l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Bimar han signat un conveni per promoure la participació cultural de persones amb discapacitat o problemàtica social.
A la signatura van participar Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell i president del patronat de la Fundació Pública Museu, Josep Salvatella, que és el regidor del Museu del Suro, i Jordi Sistac, el vicepresident de la Fundació Bimar. Des del consistori diuen que les accions que es volen promoure fomentaran l'autonomia i la seva implicació en activitats que es programin dirigides a escoles i famílies. En el marc del conveni es volen fer exposicions que donin a conèixer més a fons històries vinculades al Suro o al municipi palafrugellenc. Un altre dels acords assolits és que la Fundació Bimar ajudarà el consistori a crear consciència inclusiva i productes inclusius.
I Pedro, l'Ajuntament de Verges ha aprovat inicialment el mapa de capacitat acústica, un instrument que vol evitar o reduir els efectes de la contaminació acústica.
Efectivament, el ple ho ha aprovat inicialment. Aquest mapa cada vegada s'estableix a més municipis, ja que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que s'exposa una població de manera que es fa una gestió ambiental del soroll. El mapa signa els nivells d'emissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint també les zones de sensibilitat acústica que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, dividida en alta, moderada i baixa, i per tres períodes de temps diferenciats, dia, vespre i nit.
Què més poden incloure aquests mapes, Pedro?
Doncs en funció de les característiques del municipi, els mapes també han d'incloure les zones declarades d'especial protecció de la qualitat acústica, les zones de règim especial, les zones de soroll que es defineixin i altres àrees de sensibilitat acústica que assoleixin uns objectius de qualitat que donin i que confereixin més protecció al territori. Com a darrer apunt, des de Ràdio Capital hem contactat amb l'Ajuntament de Verges per saber-ne més detalls, però no hem rebut cap resposta, tot i els reiterats intents.
Som Cultura arriba aquest novembre a la Costa Brava i al Pirineu de Girona amb una quarta edició carregada d'activitats per descobrir l'oferta cultural de les comarques gironines. De la cinquantena d'activitats que s'organitzen a totes les comarques de Girona, 11 són al Baix Empordà. Eugènia Güell, explica'ns què faran per aquí.
Sí, va, per exemple, comencem per Palamós, que faran una visita a les barraques dels pescadors a la platja de la Fosca per descobrir el patrimoni que la gent de mar ens ha deixat, petites cabanes, refugis a tocar de l'aigua i que durant segles van ser utilitzats i cadascun té la seva història particular.
I a S'Agaró també faran una visita pel patrimoni.
Sí, una visita guiada per l'únic camí de ronda de caràcter arquitectònic de la Costa Brava, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la seva història, arquitectura i el seu glamurós entorn cinematogràfic. A la plaça del Mirador s'hi farà, atenció, una sessió de mindfulness.
I una novetat d'aquest any són les rutes literàries.
Sí, n'hi ha vàries i en el cas del Baix Empordà el dia 2 es farà pels jardins de Cap Roig una ruta per apropar l'obra de Josep Pla. A partir de textos de l'escriptor es coneixerà la història dels jardins, el castell i del matrimoni Watzke-Webster, impulsors del projecte a qui Josep Pla, de fet, amb ells va tractar i va compartir interessos i moltes sensibilitats. A més, l'activitat també comptarà amb l'Ernest Villegas, actor, que farà la lectura dramatitzada dels textos.
I també a Begur i Llofriu, no?
Sí, ruta literària amb escriptors, poetes, músics, pedagogs i folcloristes com Frederic Cirés, Joan Vinyoli, Josep Pallach, Teresa Jové, Lluís Serraïma i Josep Pla, també, igual que Callà Palafrugell. Tots ells van escollir aquests dos pobles encantadors per viure i van deixar-hi empremta escrita. A través de les lectures es permetrà, doncs, descobrir un dels personatges fent salts a la història del nostre país.
Més activitats d'aquest Som Cultura. Per exemple, a Torroella de Montgrí es parlarà sobre la Víctor Català.
Sí, es visitaran diferents espais, l'espai Víctor Català al Folí, l'interior del Jardí Modernista del Clos del Pastor, el cementiri Mariner i l'espai Víctor Català Cinc Claus, on cal, de fet, anar-hi en vehicle propi. A més, també l'actriu Estel Soler farà una lectura dramatitzada dels textos durant la ruta.
Ens hem equivocat, això... Bé, hem dit Torroella, però vaja, volíem dir l'escala. I atenció, perquè fins i tot hi haurà també algun escape room.
Doncs sí, hi haurà un Cluedo en viu al recinte Fabril de Can Màrio. En aquesta edició, de fet, hi ha propostes per descobrir el patrimoni a partir de jocs de misteri i escape rooms. En aquest cas, el visitant podrà parlar amb els sospitosos mentre es pren una copa de vi i trobar pistes a la torre Dipòsit Modernista, als antics forns d'aglomerat o, per exemple, a la casa senyorial de Cal Ganxó.
I de Cluedos a gincames.
A Gualta, una gincama empordanesa amb e-bike pels petits pobles del Baix Empordà amb bicicleta elèctrica per descobrir el territori empordanès i el patrimoni cultural iberromà i medieval. El recorregut és assequible per nens i nenes a partir de 7 anys, amb guia local i de 25 quilòmetres.
I ja acabem, però quines activitats inclusives tenim?
Doncs dues. Es farà una visita teatralitzada al MAC d'Ullestret, Terra d'Indiquetes, i també al Museu de la Pesca, que es diu A l'Art Tothom hi té part. Totes dues el diu diumenge 24.
Maria Monteys, dissabte 20, vaja, aquest dissabte, que és 26 d'octubre, s'inaugura la sisena exposició de l'any a les sales municipals d'art del Castell de Benedormiens a Castellplatja d'Aro. En total s'hi podran veure 50 obres del Fons Municipal d'Art, cada tant de l'any 2011 i 2019.
Hi haurà diferents disciplines artístiques com pintura, dibuix, ceràmica, escultura i fotografia. Les obres se centren en diferents corrents, tant abstractes com de ressò figuratiu i realista, amb una visió exhaustiva de la concepció tradicional del paisatge i la figura. Aquesta exposició l'organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i es podrà visitar del 26 d'octubre al 24 de novembre. La inauguració serà aquest proper dissabte a les 7 de la tarda al Castell, una construcció medieval de la vila, baluard de la Vall d'Aro i catalogat com a conjunt, com a bé cultural d'interès nacional.
Quan fa que l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro organitza aquestes exposicions?
Des de l'any 1983, el consistori organitza i presenta exposicions individuals o col·lectives d'artistes contemporanis de tècniques diverses. El Fons Municipal d'Art s'ha anat vestint exclusivament amb les aportacions d'aquests creadors, generant una col·lecció eclèctica en mitjans, formats, tècniques, moviments i estètiques, amb molts accents i amb una gran proliferació de llenguatges artístics. Comprèn un llarg període de l'art català i també amb peces d'artistes d'àmbit internacional. L'entrada és lliure i l'horari de caps de setmana i festius és de 11 a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
I en aquest vol cultural que estem fent per tota la comarca, ara marxem cap a la Bisbal. Perquè ja han inaugurat una exposició molt especial.
Des del dia 11 d'octubre, la sala d'exposicions temporals del Terracota Museu acull l'edició 2019 del Parant Taula, l'exposició col·lectiva de vaixelles de ceràmica de la Bisbal que busca promoure i intensificar esforços per donar a conèixer la qualitat de la ceràmica autòctona. Aquesta mostra, que ja es troba oberta al públic, s'inaugura avui divendres a partir de les 7 de la tarda. L'acte serà a la sala d'exposicions temporals del Terracota, on també s'hi podran degustar tastets de tots els plats creats pels restaurants participants. Es reunirà en un únic espai dues de les tradicions més emblemàtiques de l'Empordanet, una gastronomia nostrada i de qualitat creada amb els excel·lents productes del territori i un ofici tradicional i emblemàtic com el de ceramista en constant renovació. Fruit d'aquesta col·laboració, la inauguració de la mostra d'aquest divendres consistirà en un acte doble: presentar la vintena de vaixelles realitzades pels ceramistes locals i a la vegada mostrar les diverses propostes culinàries elaborades pels xefs locals inspirades en aquestes noves vaixelles. El resultat serà una proposta sense precedents: 20 vaixelles de 20 ceramistes diferents per 20 cuiners amb 20 propostes culinàries. I per tal de donar més rellevància i més protagonisme a la marca ceràmica de la Bisbal, l'exposició restaurà oberta al públic durant 3 mesos fins al 26 de gener. A banda de la mostra, també cal destacar la creació d'una publicació que mostrarà totes les vaixelles de l'exposició i els plats creats expressament per l'ocasió. La publicació formarà part de la col·lecció de catàlegs del Terracota i es presentarà a finals d'any.
És una exposició singular, però d'on surt aquesta idea, d'aquesta mostra?
La mostra Parant Taula va néixer de la mà de l'Ajuntament amb l'objectiu de promocionar la ceràmica bisbalenca, però enguany s'ha fet un pas endavant i s'ha volgut enfortir el vincle amb el món de la restauració. En aquest sentit, la incorporació de la cuina de l'Empordanet al projecte permet donar a conèixer la qualitat de la cuina i dels productes del territori, i al mateix temps també servirà per mostrar un ofici tradicional i emblemàtic com el de ceramista.
Fa un moment sentíem el comentari d'en Carles Soriguera. Clar, aquí tenim una plantilla de comentaristes tan bona. Ara, de seguida, Montserrat Tura.
Encara que costi d'entendre-ho, hi ha persones que s'autolesionen. Els experts ens parlen d'aquesta acció com una manera nociva de fer front al dolor emocional, a la ira intensa i a la frustració. El fet de produir-se ferides importants en el seu propi cos els produeix, paradoxalment, una sensació de calma momentània i d'alliberament de la tensió. Les ferides que es produeixen no són superficials. Són talls que poden ser profunds. Són mossegades intenses. Són esgarrapades a àmplies zones del cos, cremades amb llumins o cigarretes. Alguns s'arriben a gravar paraules o símbols a la pell. Són lesions greus que no sempre es tracten adequadament i que deixen cicatrius permanents. L'enuig intens pot provocar un impuls irrefrenable d'autolesionar-se. Encara que de veritat, intento no fer translacions ni metàfores de persones a societats, ni tan sols de parelles sentimentals a conflictes d'estats. Aquests dies, presenciant les accions violentes contra edificis, mobiliari urbà i persones, no he pogut evitar pensar en els joves adolescents que, davant la incapacitat de controlar les seves emocions complexes, s'autolesionen. L'arribada de la sentència del Tribunal Suprem, per molt que fos previsible, no ha trobat cap coixí institucional de consol que orientés la ràbia i el deshonor. I per tant, aquesta ràbia ha sortit al carrer i una minoria ha realitzat actes perillosos per ells mateixos i sobretot autolesionadors de l'impacte mundial que havien tingut fins ara les mobilitzacions independentistes per la quantitat de persones que hi participàvem i sobretot pel seu civisme i pacifisme. Guarir els joves que s'autolesionen requereix temps i ajuda professional. Sota les llambordes que voleien, i sota les bengales, i sota les espurnes del foc, sota els uniformes de policia, hi ha molta vida humana, i és més làbil del que pensem. Aturem, doncs, l'autolesió abans que s'emporti cap vida.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot. Tot? Només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar.
i unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Passant pocs segons de 3 quarts de 9 del matí. Amb l'Alba Lejide us expliquem que troben al port de Barcelona el cadàver d'un dels desapareguts pel temporal d'aquesta setmana. L'home viatjava en cotxe i el riu Francolí el va arrossegar.
Els operaris d'un remolcador del port de Tarragona han trobat el cos surant a l'aigua i han avisat a salvament marítim. Fins allà s'hi ha desplaçat una embarcació que ha portat el cos fins a terra ferma, on s'ha fet l'inspecció adient. La Guàrdia Civil ha confirmat que és un dels 5 desapareguts després de la llevantada que hi va haver dimarts a la nit a Tarragona. Els equips de rescat segueixen buscant els altres 4 desapareguts.
Com veieu, no és l'Alba de Gides, en Gerard Escat. Gerard, més notícies. El cadàver del dictador Francisco Franco ha estat enterrat al cementiri de Mingo Rubio al Pardo després de ser exhumat del Valle de los Caídos entre familiars i una forta expectació.
El fèretre Franco ha sortit de la basílica del Valle de los Caídos a les espatlles dels seus familiars. Després s'ha traslladat amb helicòpter fins al cementiri de Madrid, Mingo Rubio. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha defensat l'actuació, dient que posa punt i final a un greuge moral.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Y nuestra democracia se prestigia, no solamente ante nuestros ojos, sino también ante los ojos del mundo, atendiendo a una recomendación respaldada, entre otros organismos, por Naciones Unidas.
Durant l'exhumació hi ha hagut diverses manifestacions per exaltar la figura del dictador al cementiri, però també davant de la seu del Partit Socialista. Al vespre, a la Puerta del Sol de Madrid, desenes de persones han celebrat amb cava i crits de visca la república el trasllat del Generalíssimo.
I el primer ministre britànic Boris Johnson proposa convocar eleccions al Regne Unit el proper 12 de desembre.
Johnson busca els suports per aconseguir un acord de cara al Brexit. Ara per ara l'acord està aprovat per la Unió Europea, però encallat al Parlament Britànic. Per això Johnson, el primer ministre britànic, ha assegurat que si els congressistes britànics volen més temps per estudiar l'acord del Brexit, ho hauran de fer després de les eleccions del 12 de desembre.
If they genuinely want more time to study this excellent deal, they can have it, but they have to agree to a general election on December the 12th. And that's the way forward.
Aquesta convocatòria deixa en evidència la falta d'acords possibles per aconseguir el Brexit el dijous 31 d'octubre, després de 2 pròrrogues. No és clar que aconsegueixi la convocatòria de les eleccions, perquè necessita el suport dels laboristes, el principal partit de l'oposició.
I Astèrix i Obèlix tornen a les llibreries i ho fan amb l'Adrenalina, la primera dona protagonista que acompanya els dos gals. És una jove pèl roja amb esperit rebel i antisistema.
Després de 60 anys d'història de l'Astèrix i l'Obèlix, l'Adrenalina serà la primera dona protagonista del nou llibre, titulat La filla de Vercingetòrix. És el 38è àlbum dels Guerrers. Mostra un adolescent pèl roja amb trena que té un esperit rebel i antisistema. A la presentació, els seus creadors no van poder amagar les semblances que guarda amb l'activista sueca Greta Thunberg, encara que l'il·lustrador d'Astèrix i Obèlix, Didier Conrad, assegura que es va inspirar en la seva filla per al personatge. El còmic se centra en l'arribada al poble d'aquesta jove filla del legendari Cap Gal, que a més d'enfrontar-se als problemes propis de l'adolescència, és perseguida pels romans i per l'altre misteriós personatge.
Falten 10 minuts per les 9 i en aquest moment és el moment de repassar què és el que podem fer aquest cap de setmana si no ens volem avorrir al Baix Empordà. Fem amb l'Uri d'Arnès. Bon dia, Uri.
Bon dia.
Durant tot el cap de setmana, a Bellcaire d'Empordà podeu gaudir de la primera fira de Sant Galderic.
En la primera edició d'aquesta fira hi podrem trobar una gran varietat d'activitats, des d'exposicions de fotografies antigues, excursions geològiques, jocs infantils, dinars populars, sardanes o trobades de tractors. Per més informació sobre horaris i reserva de places per a les visites guiades, visiteu el web de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà.
I us recordem que aquest és l'últim cap de setmana per visitar la Carbonera de Forallac.
Com ja és tradició des de fa 25 anys, el 12 d'octubre es va encendre la Carbonera de Forallac, a Sant Climent de Peralta. Des del 28 de setembre es podia veure com era el procés tradicional d'encesa i fins aquest diumenge encara es podrà veure en funcionament. Les últimes visites guiades a la Carbonera a càrrec d'Antoni Martí seran aquest divendres a les 4 hores i el dissabte i el diumenge a les 12 i a les 5 de la tarda. No cal inscripció prèvia i són totalment gratuïtes. Per altra banda, i com a activitat exclusiva d'aquest cap de setmana, es podrà veure el rescaldejat i el desempilat de la Carbonera.
I de la mà de les visites a la Carbonera de Forallac, també podeu assistir aquest cap de setmana a la 15a cuita als forns de rajoler de les Gavarres.
La cuita de forns de rajoler a les Gavarres és una activitat que es porta a terme cada 2 anys a la rajoleria del Mas Farigola de Sant Climent de Peralta, a Forallac. Una activitat tradicional d'un ofici ja gairebé perdut, que s'ha convertit en una festa per a tots aquells que s'hi vulguin apropar. Durant aquest cap de setmana es podrà veure la cuita en els forns, durant les 24 hores del dia i de forma gratuïta.
I durant tot el cap de setmana teniu una trobada amb Tintina Begú, en la 15a trobada Tintinaire de Catalunya.
El poble acollirà la trobada d'enguany, amb prop d'una desena de propostes lúdiques i culturals gratuïtes per a tots els amants del cèlebre personatge de ficció d'Hergé. Es podran gaudir de projeccions de les pel·lícules de Tintín al cinema casino, d'activitats infantils o d'exposicions relacionades amb els còmics del reporter. Més informació sobre horaris de les activitats al web milu.cat.
En parlàvem ahir, aquesta setmana es dona el tret de sortida al Tastaulletes de la Bisbal.
El Tastaulletes és la ruta gastronòmica i de la ceràmica celebrada a la capital del Baix Empordà. Seran 30 dies on aquests dos elements en seran els protagonistes. Podeu degustar tastets servits amb l'autèntica ceràmica de la Bisbal als restaurants adherits al festival. Per més informació sobre els locals que participen, podeu visitar el web de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà o consultar el programa.
I aquest dissabte us recomanem participar en un teatre, en un taller de teatre comunitari per combatre el racisme i la discriminació social, això a la Bisbal.
Aquest taller està a càrrec de la Xixa Teatre i pretén treballar amb eines teatrals per fer-nos conscients sobre el poder i els privilegis presents en les nostres societats amb l'objectiu d'alliberar-nos de dinàmiques de desigualtat i opressió. Aquest taller tindrà lloc el dissabte de 10 a 2 a les Escoles Velles de la Bisbal d'Empordà.
I per dissabte a la tarda us proposem anar a l'espectacle familiar Monstre de Colors a Palafrugell.
L'obra és una adaptació teatral del Monstre de Colors, el llibre d'Anna Llença amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes. Durant l'espectacle apareixeran diversos colors, cadascun representant una emoció diferent que hauran de saber entendre's i posar-se en ordre. La funció es farà al Teatre Municipal de Palafrugell a les 6 de la tarda i el preu de les entrades serà de 6 euros, que es podran adquirir una hora abans a la taquilla del Teatre Municipal.
I per acabar el cap de setmana us proposem anar a la projecció de Vinque i al Palamós dels anys 20, això a Palamós.
L'activitat és totalment gratuïta i consta de la projecció de dues pel·lícules, una dels anys 60 i l'altra dels anys 20, acompanyades de música en directe a càrrec del pianista Ferran Aran. L'activitat tindrà lloc al Teatre La Gorga a les 6 de la tarda.
Clar, si això no us ha quedat clar amb aquesta vegada que us hem explicat aquí a la ràdio, què heu de fer?
Tota la informació amb més detall la podreu trobar al web www.radiocapital.cat.
Falten 5 minuts per les 9. El que fem ara és fer un repàs de les portades dels diaris que es publiquen avui als quioscos. Per exemple, La Vanguardia titula "L'exhumació de Franco conclou 40 anys de culte al dictador" i diu també que la caiguda d'activitat a la indústria catalana pesa sobre l'ocupació. El Periódico tracta la qüestió de Franco amb un "fins mai més, fi d'una ofensa històrica 44 anys després". Diu: "La democràcia es dignifica al treure Franco del Valle de los Caídos, on estan enterrades milers de víctimes del dictador". Fixeu-vos, eh? Fixeu-vos aquest suport explícit i claríssim del Periódico cap a aquesta política del Partit Socialista. Directe, eh? Més directe no es pot ser. El Punt Avui titula "Recerca infructuosa", perquè el principal titular és sobre la recerca d'aquests cossos després de la llevantada i de les tempestes de dimecres. És el principal titular del Punt Avui, i l'Ara fa una portada curiosa, que és una comparació de com va arribar el fèretre de Franco al 1975 al Valle de los Caídos i com en va sortir ahir, i es veu que la imatge no és gaire diferent entre un funeral d'estat i una exhumació. A Espanya, els titulars, els diaris, diu, per exemple, El País titula "Franco fuera del Valle de los Caídos", així senzill i clar. El Mundo titula "El gobierno saca a Franco del Valle y ya prepara nuevas exhumaciones". I l'ABC titula "El PSOE se agarra a Franco", destacant aquesta electoralitat d'aquesta exhumació. Una frase que repeteix claríssimament a La Razón, que titula "Exhumación electoral", i diu que la Junta Electoral avisa que Sánchez no puede patrimonializarla ni exhibir aquesta exhumació com una, vaja, com un logro, diu literalment la Junta Electoral Central. 3 minuts i haurem arribat al final del programa. I com sempre fem un repàs del mapa, del recorregut. Fem un recorregut pel Baix Empordà amb aquests titulars que ens porta la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
A Palafrugell es firma un conveni entre la Fundació Bimar i el Consistori del municipi per promoure la participació cultural de persones amb discapacitat o amb problemàtiques socials. Es contempla també que aquestes persones puguin dirigir i realitzar activitats dirigides a grups escolars o famílies. L'acord també fomenta que la Fundació ajudi el Consistori a crear consciència inclusiva i productes inclusius.
I el Baix Empordà en general aquest novembre torna la quarta edició del Som Cultura, amb activitats i oportunitats per descobrir el patrimoni i la cultura del Baix Empordà i també de les comarques gironines i la Costa Brava. Teniu escape rooms, gimcames, rutes literàries i totes les activitats que us pugueu imaginar.
A Verges aproven inicialment tenir un mapa de capacitat acústica. Aquest mapa és un instrument per a la gestió ambiental del soroll que pretén evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica d'un municipi en concret. En aquest cas, parlem de Verges. Es fixen objectius de qualitat i s'especifiquen les zones de sensibilitat acústica.
A Castell-Platja d'Aro, el proper dissabte 26 d'octubre, s'inaugura la 6a exposició de l'any a les sales municipals d'art del Castell de Benedormiens. En total s'hi podran veure 50 obres del Fons Municipal d'Art que daten entre l'any 2011 i 2019.
I a la Bisbal s'inaugura l'exposició col·lectiva de vaixell Esperant taula al Terracota Museu. L'exposició cerca promoure i intensificar els esforços per donar a conèixer la qualitat de la ceràmica fabricada a casa nostra. Aquesta mostra, que ja es troba oberta al públic, s'inaugura, com dèiem, avui divendres a partir de les 7.
Avui divendres, per tant, vol dir que avui som divendres. Bona notícia perquè arriba el cap de setmana, bona notícia perquè nosaltres tornarem dilluns i us seguirem informant durant tots aquests dies a través de la nostra web radiocapital.cat. Ara mateix arriba el Matí Capital amb en Marc Clapés, amb la millor música, també seccions bastant divertides. Recordeu que aquesta nit tenim una nova edició del No Paris de Ballar amb en Martí Seguer, amb la millor música urbana, aquesta nova edició, aquesta nova versió del No Paris de Ballar que ha creat en Martí aquesta temporada i que està tenint molt d'èxit, eh? Realment ens ho estan dient molt, que està agradant molt aquest nou No Paris de Ballar. Nosaltres tornem dilluns, que vagi molt bé.